A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen de les 5 de la tarda. Camarada Centennial, què dius?
Aquí estem.
Dilluns més, no?
Sí, avui és un bon dilluns.
Sí?
Sí, avui...
Hi ha núvols, eh?
Ja ho sé, és curiós, això, eh? Avui jo crec que s'ajunten diversos factors. El primer és que m'he llevat d'hora.
Sí?
I això influeix en l'estat d'ànim.
Vull dir que és molt estrany, això.
M'he llevat realment d'hora.
Val.
O sigui, està bé.
Sí?
I sí, de normal...
D'hora què vol dir?
A les 6 del matí.
Sí, és d'hora.
5:45, 6.
Sí, està bé. Sí, és d'hora.
Per una persona de la meva edat és un repte. I això per una banda. Després, l'altra és que avui he fet l'últim examen.
Home!
De recuperació.
Bueno. No.
És normal. Sí. I l'altra...
Que no agafaves dos assignatures.
Sí, exacte. N'he agafat dos i n'he suspès una. Bueno, mira.
Bueno, el 50%.
50%,
no
exacte.
Està mal.
Ja és més que molt... Bueno, no entrarem. Sí. Però... I l'altra és que avui estic feliç.
Sí?
Sí. Tinc una sospita. Potser ahir a la nit, no sé si vaig tindre un atac maníac d'alegria. O sigui, vaig estar embriagat per alguna cosa així com l'esperança i la felicitat d'estar viu. Tinc por de que sigui la prèvia a lo depressiu.
Sí.
Però de moment
passa,
anem a aguantar-la.
Sí, sisplau.
Estic
sempre.
Em cauen els papers.
Sí, perds els papers. Però això ja passa amb aquesta secció una mica. Que perdem els papers tots.
Progrés. Abans, mira, parlant de papers. No, sembla una tonteria, però no ho és. Perquè, bueno, el pensament s'origina amb el papiro.
Sí.
Això és un fet que a qui li sembli... Això, si algú ha llegit Sapiens de Yuval Noah Harari... Per sort o per desgràcia, sí. Ho sabrà, això. Bé, la idea de progrés...
I l'infinit en un junco.
L'infinit en un junco. Bastant millor que Sapiens, per cert. Ja posar.
A mi m'agrada molt.
L'infinit en un junco. Sí, és un bon llibre de divulgació, lectora. O sigui, és un llibre... Fa una apologia a llegir...
És molt poètic.
Sí, exacte. Té un estil molt, molt encisador. Està bé. Una bona recomanació, la veritat. Si algú s'interessa la història dels llibres, aquestes coses...
Sí, està
molt bé. Bé, parlant de progrés. Volia deixar com un petit parèntesis previ, que això ho hauria de fer sempre, però avui crec que és especialment important, perquè especialment hi ha certs autors dels quals parlaré que els seus experts són molt puristes.
Uh-huh.
I és gent que s'enfada molt si no parles exactament tal com ho ha dit. Evidentment estic parlant de Marx i de Hegel, només faltaria. Uh-huh. I llavors faré com unes aproximacions generals i algo com una mica una visió perifèrica i dibuixar un mapa, fer una petita cartografia per sobre.
Això que t'han demanat sempre.
Exacte.
Perquè nosaltres t'entenguem.
Exacte, correcte.
Val.
Com perdón de los expertos.
Sí.
Però, un petit apunt ja. O sigui, avui és l'aniversari del naixement de Gramsci. No, de la mort de Gramsci, perdó.
Sí?
Antonio Gramsci, un dels grans, per mi, intel·lectuals, el concepte d'hegemonia cultural i tal prové d'ell. I Gramsci, se li pot dir marxista, deia una cosa molt interessant, que és els marxistes no són... L'obrer marxista no és un marxista ortodox teòric, no està d'acord amb totes les idees, viu el marxisme. Vale. No? Una cosa que s'hauria de recordar a tots aquests...
L'experimenta, eh?
Exacte, la viu. O sigui, per això s'hauria de recordar a tots aquells que diuen no, pues que Marx en el Capital, al tomo 5, en l'epígrafo 25, no dijo esto, dijo lo otro. És com, bueno, aviam, d'acord? Un petit recordatori. Des d'aquí Gramsci, una gran recomanació, una figura intel·lectual, jo crec que reivindicar una figura d'aquestes valentes que cal reivindicar. També molt relacionat amb la idea de progrés, d'alguna manera, no? Per què? I per mi, relacionat amb el progrés i amb la idea de per què cau el progrés, no? Mm. Però bé, la idea de progrés, l'altre dia, ho apuntava la setmana passada, neix amb la secularització de la teologia, de la teodicea cristiana. No, sobretot aquí a Occident, neix amb un intent de racionalitzar allò que pertany a la religió. I és interessant una cosa que sembla... Leo Strauss, que és un autor molt interessant, diu alguna cosa superinteressant en relació a les relacions judeocristianes, no? I és com el final de la història, és a dir, el moment on hi ha aquest final escatològic, on hi ha aquest accés al paradís, no? amb la resurrecció de la carne...
Uh-huh.
És, la història no seria una línia cap endavant, sinó una corba que torna cap a l'inici. És a dir, o sigui, al final de la història s'identificaria amb aquell paradís perdut del qual l'humanitat ha de passar per tota una història de redempció.
Per tant, perdona,
Digues.
Tanca un cercle, Leo, o el cercle és infinit i torna una volta?
El tanca. En aquest cas, en el cas concret de la història religiosa, diguéssim, es tancaria. La història s'acabaria, la humanitat s'acabaria i començaria un altre cop en aquest estat de... paradisíac, no? Podríem dir. Cosa que, per cert, recupera Marx i les primeres utopies socialistes en la búsqueda d'aquell comunisme primigeni, primitiu, on en aquella societat preagrària on no hi ha una diferenciació de classes encara i no hi ha una opressió, no? Una cosa que volia apuntar aquí és perquè es secularitza molt, podríem dir. I llavors, la modernitat, no? Per què, d'alguna manera, ja com de cop neix aquesta obsessió amb el progrés? Per diversos factors. El primer és com la il·lustració. La il·lustració és el gran mite de la il·lustració, no? És a dir, el segle de les llums, no? On hi ha com una espècie d'obsessió en el perfeccionament de l'ésser humà a través de la raó. Això és una cosa molt important i és la gran tragèdia, per mi, de la il·lustració, que el ser humà passa a ocupar la posició de Déu, diguéssim. No és que s'emancipi, sinó que va més enllà de les seves pròpies possibilitats i es torna completament antropocèntric. És a dir, el principi rector del món ja no és una causa divina, ja no és algú transcendent, sinó és la pròpia humanitat i la pròpia raó. Això és una cosa molt important.
T'ho diré en castellà, però entenc que, por ende, el propi disfrute.
El disfrute.
Com? El propi benefici personal. És a dir, si som al centre del pensament...
Exacte. No? O sigui, d'alguna manera, això va de la mà amb un naixement...
Hem vingut a gaudir.
A gaudir i, sobretot, a gaudir de manera burgesa. És a dir, des de la moderació.
Gaudir bé.
Des de la moderació. L'ideal burgès clàssic, el de la gran virtut, que és la prudència, del comptable. No? L'arquetip del burgès és aquell que compta, no? Que, per cert, els diaris i la novel·la neixen gràcies... O sigui, la novel·la moderna neix gràcies precisament als diaris. I els diaris neixen del llibre de comptable del burgès, no? Cosa bastant interessant a mencionar. I diguéssim que amb la il·lustració neix la pregunta, no? Perquè hi ha hagut una revolució científica. El gir copernicà, que parla Kant, no? De cop, Newton. Clar, això és el càlcul infinitesimal, no? La física. Vull dir, aquí hi ha un canvi profund, no? La ciència, sembla d'alguna manera, que s'apoderada del món. Hi ha una mecanització del pensament. Sembla que, de cop, hi ha una esperança en la ciència brutal, no? Com si de cop hi hagués un progrés i aquí 100 anys ja haguessin conquistat el món i tot es pogués saber amb les matemàtiques, que es pot veure en tots els pensadors d'aquella època. Cosa, conseqüència natural de descobriment de Newton, per ser-hi, i de Leibniz. I llavors això neix la pregunta, a la il·lustració, pregunta que es planteja i que Rousseau intenta respondre, que és: existeix progrés en l'art i en la ciència? Bueno. Es pot parlar de progrés? No, això neix en els termes artístics. O sigui, podem parlar de progrés en l'art? Clar. Ostres, això és un debat molt interessant, no? Hi ha molta gent que li agrada pensar que no, el Renaixement, el clàssic, no? Aquesta posició clàssica. Però, per altra banda, neix la pregunta interessant de: hem progressat com a humanitat? O sigui, apareix aquesta pregunta.
M'agrada molt l'art, eh?
L'art és molt interessant.
Si progressa l'art o no. Jo crec que evoluciona.
Progressar... En aquest sentit, estic d'acord amb tu, crec que l'art...
En tant que progressar li aporta valors...
S'actualitza més aviat que no pas.
Exacte.
O sigui, en
l'art
sentit,
no té per què tenir.
Perquè no hi ha un criteri objectiu final. O sigui, jo amb l'art crec que està... Una metàfora que serveix molt per explicar, per exemple, la filosofia, com funciona la filosofia, jo en aquest sentit crec que està molt a prop de l'art, en aquest aspecte, que el creixement és un creixement sempre horitzontal i mai vertical. O sigui, l'art s'expandeix de manera horitzontal, o sigui, s'expandeix, però no puja cap amunt, com podria ser la ciència. És a dir, una obra nova no invalida les anteriors, cosa que sí que passa amb el pensament científic. Per exemple, la nova teoria descarta les anteriors. Vale. I és algo així com un gran combat, no? Cosa que en el pensament sí que pot passar, però és molt més cíclic el pensament que no pas la ciència. I llavors, Rousseau és el primer que apareix com a crític del progrés, no? Perquè en la il·lustració, de cop sembla com... els estats moderns, neix l'enciclopèdia, podem catalogar tot el pensament, tot es pot calcular, no? I Rousseau diu: compte, ens hem pervertit com a humanitat. És a dir, potser tenim més coses, però el luxe existeix a la nostra societat. Ens hem pervertit pel luxe. És a dir, les virtuts de l'home salvatge, i recalco home, perquè aquí no cal salvar Rousseau, les virtuts de l'home salvatge les hem abandonat. L'home salvatge és un home grec, és l'home que és capaç de tot, és l'home que no està especialitzat.
I el luxe frena el progrés?
El luxe, per Rousseau, és pervers, no? i sí que frena el progrés. O més aviat, és un indicador de que precisament no podem parlar de progrés.
Val.
No? Perquè Rousseau fa algo molt simple, no? Que és, l'home salvatge està connectat amb la natura, viu d'acord amb la natura, viu en relació, té un cosmos, viu amb un món, està connectat en aquest món, no? I en canvi, l'home burgès el deixes allà amb la seva roba grotesca, no? Amb les seves sabates importades de pues, l'Orient, no? Amb els seus perfums i els seus grans objectes de valor, el deixes al mig del bosc i mor al cap de 12 hores. No? No està connectat amb la natura. No? Vale. No, o sigui, d'aquests... Bueno, lo que es diria avui en dia, d'aquest serveix una televisió de plasma al desert, no? Uh-huh. Podríem dir, seria sí, com un exemple sí. contemporani, no? El típic vale. que es queixen molt els boomers la gent amb el mòbil no sabrà fer res. Bueno, però Rousseau és una mica així, és una mica un boomer de l'època, no? I llavors, d'alguna manera, però Rousseau queda com algo anecdòtic.
Sí?
Home, és una idea que cala molt, però cala més pel contracte social i la idea de república que no pas per la seva crítica al progrés.
Val.
Rousseau té algo que les seves idees no són bones, o sigui, no són molt potents, estan bé, però és que escriu d'una manera. Que li compres tot. Escriu molt bé. O sigui, jo recomano llegir Rousseau perquè és un gran literato, o sigui, escriu espectacularment bé. Però llavors arribem a la gran figura de la il·lustració, que ja no és un il·lustrat, que ja és un post-il·lustrat, que és Kant.
Val.
Immanuel Kant, no? Una figura que talla la història del pensament per la meitat, no? O sigui, la crítica a la raó pura, en el moment on apareix, dissecciona la història del pensament d'una manera brutal. I Kant, quan ja es fa fer més gran, és un d'aquests pensadors que... Una cosa que jo recomano molt a qui li agradi estudiar, no? O almenys llegir les coses, és adonar-se en quin tipus de metàfores utilitzen els autors. O sigui, amb què relacionen què? I Kant utilitza moltes metàfores de caràcter jurídic. O sigui, quan ell pensa, utilitza metàfores de caràcter jurídic i això ja ens indica molt per on va la seva idea de progrés. La seva idea de progrés és una idea de progrés legal. Kant no era tonto i reconeix que no hi ha realment progrés moral. Se n'adona que no som més bona gent, que no actuem més virtuosament que antigament. Simplement tenim un codi legal que ens fa virtuosos a la força, ens fa virtualment virtuosos.
Legal en tant que...
Estat de dret.
En tant que drets.
Exacte.
No?
Exacte. O sigui, els drets, diu, sí que hi ha un progrés en el dret. Diu, la pròpia raó, diu Kant, l'imperatiu categòric es desenvolupa a la història amb un desenvolupament del dret.
Val.
No? I el progrés és el dret. Fins arriba un punt a un estat de dret universal, federal, que ens porti a la pau perpètua. No? Perquè el gran problema de la història, o sigui, el fi de la història serà el moment on no hi hagin guerres.
De moment no ha funcionat.
No, és un desastre absolut, això. Bueno, hi ha un intent completament lamentable que és la ONU, no?
Sí.
Però la ONU crec que... Pobre Einstein estava molt il·lusionat, volia mandar la responsabilitat per les bombes nuclears i es va... allà capficar amb la ONU, però crec que ja anys després ha quedat demostrada com un projecte completament estèril i ridícul. I, no, perquè al final la ONU, que són soldats amb el casc blau, anar a combatre llocs on no potser
que
no tocaria.
Ja ni surten.
Eh?
Ja ni surten. Els cascs blaus fa anys que no els veig.
Ja, tampoc. No, és un, hi ha un record, una anècdota del passat, poder.
No ho sé.
Jo no...
Des que va sortir tot allò de les violacions,
exacte.
De cascos blaus... No,
això ho està bastant a la mà, aquestes grans organitzacions d'ajuda a la humanitat, no? Oxfam, algo així. Bueno.
Jo, veus, quan vegis que baixo el to per dir coses, és que ho dic, però vull fugir d'estudi ràpid.
Vols fugir, vale, sí. D'acord, doncs continuem. No? És evident que no hi ha progrés moral. És evident.
Sí.
És evident. Però progrés legal sí que n'hi ha poder. Això és el que planteja Kant, no?
Uh-huh.
Llavors ell fa la proposta aquesta d'aquest estat, d'aquesta pau perpètua. No, un estat de dret universal, amb un gran estat universal federat, no? En el qual, doncs, es visqui bé, no? Bueno, ja després ja els postkantians, no? Que serien Fichte, Hegel i Schelling, els tres molt, molt postkantians, diguéssim, intentant aplicar, i el gran Hegel ja és qui s'obsessiona pel tema, no? El tema de la raó i el tema de l'evolució històrica de la raó, no? Hegel d'algú molt maco, que es diu que... La història és l'esperit, és el desenvolupament de, el desenvolupament de l'esperit absolut, de la raó. O sigui, la història és la raó coneixent-se a si mateixa.
Bueno.
És la pròpia raó que funciona, no? I una cosa fonamental de la lògica de Hegel i del seu pensament és que alfa és igual a omega. El principi és igual al fi. És a dir, el principi només es pot conèixer un cop acabat. O sigui, les coses...
Allò que deies de tancar el cercle.
Exacte. Exacte. Que per Hegel és sempre una espiral, aquest cercle. No? I diu allò de lo que es diu sempre de l'hechuza de Minerva, el cérvol a medianoche. És a dir, la filosofia només pot, quan la filosofia coneix alguna cosa, quan el pensament pot aprendre alguna cosa, vol dir que allò ja ha passat. No? Sempre arriba tard. No? Perquè per poder conèixer per què ha passat alguna cosa, ja ha acabat. No? Per això els filòsofs han sigut molt crítics amb el periodisme. Perquè no s'esperen a que s'acabi res, llavors diuen tonteries. Llavors, diguéssim que Hegel se n'adona de que el que vaig dir, no? que en el seu punt ell pot comprendre tota la història de la humanitat com a necessària per arribar on és ell ara. Per tant, vol dir que la història d'alguna manera s'ha acabat. Perquè si ell la pot entendre com a necessària, vol dir que la història d'alguna manera ja ha acabat. No? Cosa que ell diu, una cosa que mai es diu, per cert, és que diu, algun dia ens oblidarem de que ha acabat i tornarà a començar. Però bueno, això volia entrar, crec que és bastant interessant, no? Però Hegel situa com el fil de la història en un present, no? Llavors és quan arriba Marx i s'adona que no. Que la història sí que hi ha unes lleis necessàries que porten cap a un camí, que en aquest cas seria el comunisme, el socialisme, no?, aquest comunisme. Però el que passa és que no hem arribat encara, no? Però hem d'arribar-hi. És una utopia a la qual hem d'arribar. I la història ens porta cap allà, no? Amb diferents estats, no? L'estat primitiu, l'estat feudal, l'estat capitalista, per arribar a l'estat socialista i seguidament arribar a l'estat comunista. El problema de totes aquestes idees. Totes aquestes idees donen una confiança excessiva en la raó. Totes aquestes idees que parlen de progrés sempre des de la perspectiva de la raó, no? I, d'alguna manera, totes aquestes idees de la que la humanitat està progressant de manera necessària i incaminable, no? Que l'ésser humà, l'home, s'està apoderant de la natura, domina la natura, no? Estem a l'antropocent, estem a l'antropocent avui en dia, no? I ha dominat el món, de cop arriba una cosa que és el feixisme, el nazisme i la Segona Guerra Mundial, i de cop resulta que la Segona Guerra Mundial moren més persones que totes les guerres de la història de la humanitat.
Sí, sí.
I aquesta idea de progrés cau per si sola. Vull dir, és complexa de defensar que hem progressat com a humanitat després de la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial és el gran deliri de la raó europeu occidental cau a Berlín, o sigui...
T'ho pregunto perquè segurament molta gent és a casa que es podria preguntar, o et podria preguntar, Leo, ara mateix, si hem de destriar de progrés la idea de la invenció. T'ho dic perquè sí que és evident que des de la Segona Guerra Mundial aquí s'han fet avenços tecnològics importantíssims, mèdics importantíssims... En fi, podríem estar hores parlant d'això.
Exacte.
Hem de destriar aquests invents de la idea de progrés?
La cosa és que això... A mi em sembla que no es pot destriar res de res.
Val.
O sigui, tot està connectat d'alguna manera, no? És una cosa que des del pensament contemporani es diu molt que ètica, estètica, ontologia, epistemologia... Està tot relacionat d'alguna manera, no? Perquè, clar, seria, jo crec, que cínic per nostre separar-ho. Perquè tolerable a nivell moral separar el progrés tècnic de la guerra? Jo crec que no. Vull dir, perquè els avenços científics porten a la bomba nuclear, porten, i després les posteriors a la bomba nuclear porten a les armes químiques, bioquímiques, que estan prohibides, però evidentment la CIA continua fent. O sigui, però tot...
Ja que et fots amb la CIA, em foto un Bayer.
Exacte,
que
exacte.
Que neix d'on neix.
Exacte.
Però vull que dir, ha portat grans avenços.
Però que ha portat grans avenços. Però alhora és una empresa que cotitza borsa i els països que necessiten els medicaments no els dona, sinó que els ven. I fa endeutar aquests països que no tenen els diners demanant crèdits al Fons Monetari. Vull dir que, clar, és sempre complexa parlar de progrés. I és com, podríem parlar de que sí, evidentment hi ha un progrés tecnològic. Tenim internet, però per què s'utilitza internet? Per sabotejar estats democràtics. Per sabotejar eleccions. Cambridge Analytica. Vamos. Vull dir, saps què vull dir? Vull dir que al final és complexa destriar aquestes coses, no? Perquè podríem dir, sí, ara la gent pot viure més anys, però als Estats Units no hi ha jubilació.
És complexa, però llavors alhora fa més complexa, si no ho destriem, dir categòricament sí, hi ha hagut progrés, o no, no hi ha hagut progrés.
Exacte. Aquest és el tema. O sigui, no hi ha una afirmació categòrica, sinó que el que deia Benjamin, no? tot document de cultura és un document de barbàrie, i sempre s'han de mirar les dues parts de la moneda. Aquest és el que jo venia a proposar. No cal ser dogmàtics i vuelta al mono, ni wow, a seleccionisme, visca el progrés. No? Cap de les dues coses, per mi, és una posició respectable. Sinó que adonar-se'n que tot el progrés s'aixeca sobre cadàvers.
I l'altre dia ho deia, no? No sé qui entrevistàvem, ara no me'n recordo, ja em perdonareu, però ho deien aquí a la caravana, no? Que si parlem, per exemple, del mar Mediterrani, hem de parlar d'una de les grans autopistes de comerç de la història, d'una de les grans autopistes multiculturals de la història de la humanitat, però també d'una de les grans autopistes de guerra, de funcions, d'oblit, etcètera, etcètera.
Exacte.
I ho té tot.
Exacte, té les dues parts, i no ens podem oblidar cap d'elles, no? Però curiosament sempre ens oblidem d'una i no pas de l'altra. Per això, quan parlo més d'una que no pas de l'altra, no? Perquè sembla d'alguna manera que, i és una de les reivindicacions, i amb això ja vaig acabant, l'aposta contemporània pel pensament és una aposta on de cop es relativitza tot, no? Perquè curiosament aquest estall de progrés era una idea universal, però eurocèntrica, per suposat, no? Hegel diu, la cosa va de l'est a l'oest,
sí,
no? I és evident, el coneixement neix a Àsia, passa per Europa, el nou mundo. I vamos, és que no cal, o sigui, és que és obvi, no? Però curiosament, del sud ni en parlem. No, clar, i Espanya la contem com el sud, eh? Perquè per Hegel Espanya som marroquís.
Sud d'Europa,
o sigui,
sí.
O sigui, sud d'Europa som, per ells, vamos, és una vista al passat, directament, no?
I qui no vulgui parlar d'Espanya, que parli de la Itàlia oblidada.
Exacte, no? I una cosa xula del postmodernisme, que, i amb això ja tanco, hi ha molts crítics del postmodernisme, hi ha molta gent que es queixa del postmodernisme perquè quasi progres, quasi no sé què, quasi relativistes, quasi pervertits, quasi estem pervertint el món i no sé què, però una de les coses interessants és que és la caiguda dels grans relats. Cauen els grans relats. Que això té coses bones i coses dolentes, que això en parlem un altre dia, si vols.
Sí, tant.
Però el tema de la caiguda dels grans relats, que ara ja està havent un repunte dels grans relats. Compte amb això. Jo volia llançar una advertència. Compte...
Els populismes.
Amb els grans relats, ja, exacte, del nosotros contra ellos, i sembla que de cop Estats Units torna a estar en estat guerra freda amb la Rússia, com si fos aquí, de cop, el gran una mica a batre, i tots ens hem d'unir, i tot aquest progrés un altre cop, evidentment, colonial, imperialista,
ves,
blanc...
Des Estats Units, que aquí tenim una cosa que es diu Vox.
Exacte.
Anem al tuit del Leo.
Anem al tuit.
24 d'octubre del 2022. Escuet, però clar.
Escuet.
La L3 olora a policlín. La línia 3 del metro olora a policlín.
La línia 3, he de dir per això, sóc fan de la línia 3.
Sí?
M'agrada.
Es fa llarga, tota aquella volta.
Jo crec que és ràpida, eh? Ostres,
sí?
O sigui...
No has provat la 2, eh?
Ostres, no.
Veus?
No.
La 2 és ràpida.
La 1 m'agrada, els vagons són massa amples.
Hem de comentar línies de metro?
Home, és un temazo, eh?
Sí.
Però la línia verda té alguna cosa... M'agraden les parades que té. M'agraden les parades.
O sigui... Jo t'he agafat aquest tuit per parlar d'una altra cosa, que ja en parlarem, eh? Perquè m'interessa molt això. I jo crec que aquí hi ha una gran secció. Mascareta al metro. Segueix sent obligatòria,
sí,
però ja no es porta. I jo volia agafar això, no per parlar de mascareta en si, sinó per parlar d'allò que s'ha dit moltes vegades, que és... la llei està feta per trencar-la, per exemple. Això es diu molt.
Això...
Però no sé fins a quin punt i no sé què n'opina el pensament de tot això.
Aquí hauríem de dir, mira, Kant és un gran pensament, és un gran pensador que pensa sobre el tema del dret. El meu cas és que la... Mira, avui seré republicà. O sigui, hi ha d'haver un imperi, que és l'imperi de la llei, però la llei ha de ser el mandat popular. O sigui, la subordinació de tots els homes a la llei... Tots, república, tots, recalco.
Res pública.
Res pública, o sigui, això és així, però la llei està formulada segons la voluntat del poble, no? I llavors, que clar, ley de vagos y maleantes, no? Aquesta m'agrada, aquesta m'agrada. Aquesta me la penjaré com un pòster a la meditació, ley de vagos y maleantes.
Et porto un altre tuit, eh?
Un altre, oi, aquest sí que em fa por, eh?
És d'avui.
D'avui.
Sí, a 3:15 de la tarda.
Ah, ja sé quin és, aquest està bé.
El mundo literario filosófico... tiene una urgencia a resolver de máxima prioridad. La absoluta falta de estilo vistiendo. Esto no será serio hasta que se resuelva la evidente falta de drip.
Exacte. És un tema que sempre m'ha sorprès.
Diu, exacte, és que t'omple.
És un tema que sempre... O sigui, evidentment això és còmic, eh?
Sí, a veritat.
Però, tot així, té una part de veritat.
Sí?
Jo, des de fa anys, sempre em sorprèn la qüestió de per què els artistes vesteixen malament. Artistes, il·lustres... Jo entenc que un enginyer...
Ai, tenies una gala que, déu-n'hi-do, com anava la gent, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Ah, bé.
Déu-n'hi-do. Que aquí cadascú s'agafi com vulgui. Jo diré que Déu-n'hi-do. No. Si hi ha cometes, no hi ha cometes...
Hi havia grans vestits.
Ho deixo al lector. Grans vestits, sí. Grans colors, grans talls,
sí.
Grans formes. Estic gesticulant molt.
No et convenç, a tu, això?
No.
Val.
No.
És una idea burgesa.
No, què va. Jo és la moda és la meva gran contradicció.
Sí? S'ha burgesat la cultura?
No, sempre ho ha sigut. La cultura neix amb la burgesia.
Sí?
Sí, i tant. La gran defensa de la cultura és una defensa burgesa. I això és una contradicció que caiem tots.
Val.
Però la cultura, per molt que ens agradi, no existeix. Però bueno, això ja és un gran debat, si vols entrem un dia aquí, però la cultura no existeix.
Fes-me un speech d'això.
Ràpid, molt ràpid. Bé, la cultura es defineix com allò que és allò que és artificial i es defensa de lo natural. No, hi ha una diferència entre lo natural i lo cultural. Mm-hmm. I es pot defensar de diverses maneres. Una seria que lo natural és simplement, diguéssim, lo cultural és allò que l'home ha creat, però el que l'home ha creat és la pròpia natura fent-se a si mateixa, això per una banda, mm-hmm. I l'altra és que aquesta defensa com absurda de la cultura, no? Com a l'estil de Frente a un Junco, per exemple, no?
Sí.
De la defensa de la cultura, de l'art i dels llibres, i que sembla que... bueno, això que es diu sempre, el fascismo se cura leyendo. Antonio Primo de Rivera escrivia molt bé, només dir això. Vull dir, o sigui, el fascismo no se cura leyendo, d'acord? O sigui... Hitler era un tio molt llegit.
Sí, sí, sí.
És veritat, és tenia una gran biblioteca.
Començàvem parlant de metros en aquests tuits del Leo. T'agrada Tom Waits?
Sí, a ma mare li agrada molt Tom Waits.
Sí?
Sí. Sí, la veritat és que sí. A mi Tom Waits m'agrada. Té una veu així com de, gato callejero.
Ens escolta o no?
Sí que ens escolta.
Sí, què es diu?
Tilda.
Doncs mira, per la Tilda, Tom Waits, Downtown Train. Gràcies, Leo.
Apa-li, un plaer.
Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? But I see you tonight. Pull it down, down, down. Every night it's just the same.
Ràdio Estel.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. A la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són... Òpera rock a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 7 minuts que passen de 2:15 de 6 de la tarda i ja hem començat rient. Maria Broncova, què tal?
Molt bona tarda. Molt a gust de nou aquí.
Igualment, que hagis vingut, okay. Com sempre, com cada setmana. Què ens portes avui, va?
Doncs mira, us porto una coseta per petició popular, sí. Vale? Perquè m'ho han estat dient pràcticament dues setmanes, dic, bueno, vale, d'acuerdo, ja voy.
Jo he estat bastant insistent.
Sí, tu també has sigut. Habla d'esto, per favor.
Sí.
Va, avui parlarem de Tosca. Per què? Perquè ahir va ser l'última representació que es va fer al Gran Teatre del Liceu.
Sí, senyora.
De la versió de Villalobos. I què ha passat? Doncs que ha generat bastanta polèmica. Ara, us seré sincera, jo personalment no he pogut veure-la i no puc fer la crònica detallada com he fet en altres ocasions, però el que sí que puc fer, a part d'explicar-vos l'argument, evidentment, és fer-vos quatre claus perquè entengueu per què Tosca acostuma a causar polèmica en totes les seves versions més contemporànies. Veus? I en la clàssica també, de fet, eh? Mm. Sí, és que d'això parlàvem tu i jo, Joan.
Sí, parlàvem d'això.
Oi, que parlàvem d'això?
De si innovar o no,
Doncs vinga, comencem. Sí.
On ens situem, Maria?
Mira, estem un cop més davant d'una obra del mestre del drama, del gran Giacomo Puccini. Recordeu, ja vam comentar la seva Butterfly, que era aquella queixa que esperava. També vam parlar del Tríptico, que eren les tres òperes en una.
Sí.
I jo crec que, arribats a aquest punt, una cosa està clara, que és un mestre de la tragèdia i un retratista de la desgràcia humana com pocs compositors hi ha hagut. Podríem estar d'acord, no?, arribats a aquest punt.
Sí.
Bé, doncs. Però què passa? Que Tosca té un component extra d'atenció, crueltat i jo diria quasi morbositat. Té un cert punt de snuff movie, diria. Vale? Per què? Perquè tenim sobre l'escenari una, tortures explícites, dues, assassinats a sang freda, tres, violacions i ja, per si no haguéssim tingut prou, també tenim suïcidi. I el cas és que tot això passa en 24 hores.
Fatal.
I el que és pitjor, res del que passa és ni gratuït ni exagerat.
Quin dramón.
No, terrible. I no només drama, és que veiem aquesta cosa cruel de què està passant. Què passa? Que és una òpera filla de la seva pròpia època. Per què dic això? Mira, s'estrena l'any 1900 i és un recull molt complet del que passava artísticament a finals del 19 i a principis del 20. Per què t'ho dic, això? Perquè la corrent imperant en òpera en aquell moment és el verisme, recordem, que ve de veritat. I és aquella corrent que intenta emmirallar a l'espectador amb el que passa en escena i fer-lo reflexionar sobre les seves pròpies misèries i prejudicis. Us en recordeu? Ho havíem parlat amb la Traviata, amb l'efecte mirall i tot això. I, per altra banda, també tenim l'expressionisme que comença a treure al cap. I què busca aquest moviment? Doncs té com a propòsit, el propòsit principal, diríem, endinsar-se en el més profund dels sentiments, de les idees i de les emocions de l'individu. És a dir, treure a la llum temàtiques obscures i tabús de la societat, com la misèria, el pessimisme i, per suposat, la mort.
Home, i tant.
Clar, per què? Perquè estem en un context molt convuls. Estem en un període d'entreguerres amb tota la crispació, dolor, ansietat. I tot això que acabo de dir-vos, es recull a Tosca i fa que sigui tan brutalment contemporània com, jo diria, l'existència de les pròpies emocions. Què passa? Que aquesta forma tan explícita de tractar la desgràcia humana va ser, i jo crec que encara és, en certa forma, un tema tabú. Perquè creiem que ho hem vist tot, però després veiem la Tosca, veiem el cul del senyor, un penis allà penjant, Déu meu, què estic veient? Quin horror, em moro.
Correcte.
I aviam, què passa? Que Tosca marca el tret de sortida d'una sèrie d'òperes que acaben exposant de forma, però molt més encara explícita que això, la crueltat humana. I molt poquets anys més tard veuríem a l'escenari escenes de necrofília, pederàstia, vamos, horrors similars. La Salomé d'Estraus, unes coses terrorífiques. I què passa? Que els compositors, els llibretistes, el públic en general, estava fart de fer veure que tot allò no passava i no existia.
Clar.
Amb la qual la necessitat de visibilitzar tots aquests abusos de poder que hi havia al darrere de la societat, doncs era imperant, dirien. La gent necessitava ensenyar-ho i els compositors, òbviament, no es quedaven enrere. I què va succeir? Que la Tosca va ser la primera en fer-ho.
Mm. Anem, però, Maria, aquesta versió i el per què ha generat tanta polèmica.
Bueno, han passat diverses cosetes. Vull dir, ja us he posat una mica en context, que és molt important per entendre-ho. I què ha fet Villalobos en aquesta contemporaneïtzació? Doncs jo crec que ha fet una cosa molt interessant, tot i que no l'ha vist, que és fer una comparativa amb la Tosca, amb el seu context i amb aquesta història, amb la biografia de Pier Paolo Pasolini. Mira, ara molt bien, con los Gaudí, eh? Todo encaja. Que aquells que no ho sapigueu, va ser un director de cinema italià que va estar perseguit pels vestigis del feixisme que quedaven a Itàlia després de la caiguda de Mussolini, i de fet la seva vida va acabar de forma molt tràgica, assassinat en una platja, una cosa molt, molt dramàtica. I per altra banda, també ha volgut inserir-hi l'univers del pintor italià Caravaggio, que ja és per definició fosc, desgarrador. Clar, està juntant aquí tres elements molt bèsties. I clar, què passa? Tot això ja sabem que per definició serà polèmic. Ens està anunciant que les coses que ell ensenyarà ho farà sense cotonets, que res no estarà ni suavitzat ni suggerit. I què passa? És el que dèiem abans. Això avui dia encara espanta. Per molt modernos que siguem, és el que dèiem.
I ja està.
És així.
Saps que m'estàs explicant avui la meva òpera predilecta, que és Tosca, això t'ho havia dit fora d'antena, ara ho faig públic.
Correcte.
Amb el meu pintor preferit, jo no sabia això, eh?
Sí o no?
Que és Caravaggio.
Fixa't.
Sí.
Doncs mira, Villalobos, i tu aquí. Connection. Però és que té molt a veure, clar. És exposar d'una forma absolutament clara i visible coses terrorífiques.
Sí.
I te les poses davant de la cara. Tosca ho fa, Caravaggio ho fa, em sembla un link natural, pràcticament. Què va passar? Que després de veure aquesta obra, una amiga meva em va dir, mira, mentre el públic continuï obrint els ulls com a plats, veiem una teta a l'escenari, no sabria dir-te si tanta història amb aquesta polèmica està justificada. Em diu que el que veiem és un horror. Diu, sí, és clar, Tosca és un horror.
Clar.
Què és un horror interessant? Per suposat, això és innegable. Ma indugiar
fino a notte mal sicuro temo del sole. Música, això,
sí.
D'horror.
Jo crec que no? És que, a més, he seleccionat fragments on veieu que, joder, que el cantant es pot no emocionar de ai, estoy enamorado,
no.
Estoy indignado, me duele el alma, me duele la vida, perquè la vida és una merda.
Sí.
I Tosca és un reflex increïble d'això. Per què la vida és injusta? Massa sovint. I Tosca ho ensenya, sense parar, no?
Sí, és així.
Vinga, va, el segon element, que jo crec que és polèmic, barra interessant, és la denúncia a l'abús de poder.
Ara.
Sí, i Villalobos justament ha volgut centrar-se en aquest element de la pròpia obra. Per què? Perquè Tosca parla sobretot de la crueltat, de l'opressió i de la injustícia de la policia borbònica del Vaticà a Roma. Per què? Perquè, com he dit abans, eren temps convulsos. I a Roma, concretament, l'enfrontament violent, i bastant acarnissat, et diria, entre monàrquics i anarquistes, tenia la ciutat en tensió constant. Aleshores, què passa? Que aquesta obra transcorre durant 24 hores. I en aquestes 24 hores, el poder, representat pel baró Scarpia, que és el jefe de la policia, què fa? Persegueix, enganya, manipula, tortura, abusa i assassina. En 24 hores, tot això. És una bestialitat. I com t'he dit abans, res no està exagerat, res no és gratuït. Ho fa tot amb dir, uau, tio, que horror, que horror és este. Aleshores, és una crítica que no sorprèn, però què passa? Que sempre t'encongeix el cor veure una vegada i una altra les injustícies fruit de l'abús de poder i l'opressió. I això és així.
Què dius? Si havia de ser tan horrorós aquest personatge com a membre clau de l'abús de poder, tant hi fa que es digués Baró de Scarpia com Dani Alves. Posats a fer-ho contemporani, no, Maria?
És que sí o no? Ho veus?
Aquí
tenim la vida mima, somant de la cabecita. Vinga, doncs hem quedat que tenim l'element crueltat, tenim l'element d'allò explícit, la crítica al poder, la contemporaneització de tots aquests elements i la inclusió de Pasolini i Caravaggio. Polèmica? Doncs sí, esclar, és que estava servida. Ara bé, si em preguntes a mi, doncs mira, jo trobo que és molt i molt interessant. Per què? Perquè si no polemitzéssim, què seria de l'òpera?
Bona aquesta.
Sí, clar, perquè si no és amb aquests elements que ens fan saltar o estar alerta o ens desperten el millor o fins i tot el pitjor, no es podria mantenir viu l'interès per un art que té més de 200 anys d'història.
Clar, has dit una cosa que jo crec que s'ha de reivindicar molt,
clar.
Que és aquella idea d'anar a l'òpera a gaudir com a sinònim de passar-s'ho bé, de no passar-ho malament veient una òpera.
Sí.
Però no necessàriament ha de ser així.
Jo no ho penso, jo crec que has d'anar allà i que passin coses.
Vaig al cinema i pateixo.
Per això t'ho dic. O sigui, no és una cosa lleugereta, és que no ha de ser-ho.
El
no
estàs... preu, primer de tot.
Home, per suposat, però... ahí te sangran los ojos, directamente. Però bueno, que jo penso que tot el que ens porti a reflexionar, a donar la volta, fer-nos emocionar, el que tu has dit, per bé o per malament, endavant. És que l'art està per això. Està per que passin coses.
Sí, sí, sí.
No importa si són bones o dolentes.
I surt d'aquí, eh? Quan fas aquest ah...
Sí, m'he assenyalat el bajo vientre i ah...
Surt d'estómac.
Sí. Aleshores, ja per últim, però no menys important, tenim l'element purament líric. Per què? Perquè d'una banda el paper de la soprano, el de la tosca, és un dels més exigents que hi ha a nivell tant de tècnica com d'interpretació i també alerta de resistència. És un tour de force, aquest paràs. I què passa? Que ha estat un rol que ha consagrat a grandíssimes divas.
Sí.
I sempre es genera una expectativa enorme sobre qui i alerta sobretot com interpretarà aquest rol. Evidentment, entre els experts del mundillo, pues, el critiqueo i el nivell d'exigència és una cosa, però superior, ¿vale? D'un altre món. De quedar un poco de asquete y todo. ¿Vale?
Jo tinc una diva preferida amb Tosca, eh?
Quina?
Maria Callas.
Home, perquè eres un clàssico, Joan. Eres un clàssico.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
ho entenc, perquè a mi m'encoge l'alma. Què t'he de dir? Què passa? Què et deia? Que és critiqueo, és com... Et diré que és fastigós. Mira, quan vaig al teatre amb gent de fora del sector, se sorprenen de dues coses, una bona i una dolenta.
Mm-hmm.
La bona és la següent, que em diuen: com és possible que us emocioneu com si fos la primera vegada que sentiu la composició, si ja l'heu escoltat, treballat i us la sabeu de memòria?
Ara.
Ah, colló, és que aquesta és la màgia, aquesta és la part bonica de la música en viu, la que ens fa dictes, i la segona, que és la lletja, que és: com pot ser que critiqueu tant? I té tota la raó, perquè no és només la soprano, que és la que és fruit de les expectatives, que per suposat, sinó que quan estem davant d'un mega hit, com el que jo us porto sempre, ah, mira,
home,
el hit i que tot...
Home, vale. Ara ve el hit?
Sí.
Home.
El que passa que és un mundillo més d'experts. I què passa quan ensenyes un hit davant del resabido de turno, que estan allà amb el llapis a la mà apuntant a qui ha respirat mal, este agudo
está
bilado.
Està per gaudir-lo.
Absolutament. I què passa? Que entre el món dels experts tot sovint passa que la gent ve a detectar errors i no a gaudir-ho. I aquí tenim un hit d'una delicadesa i d'una finura que és el Uchevan l'Estele del tenor.
Per això m'agrada Tosca.
És una meravella. Escolteu.
Escena de Tom Hanks a Filadèlfia, quan explica la mama morta, cantada, per cert, de Maria Callas.
Sí.
Doncs a mi em passa amb l'Uchevan l'Estele. Jo ara m'aixecaria i faria un al·legat de l'Uchevan l'Estele.
És que és una fantasia. És
mira. Faria eterna, això.
Ja ho veig, ja ho veig.
Va, Maria.
Hauria de fer el programa només de l'Uchevan l'Estele. M'he equivocat aquí, home.
És preciosa.
Vinga, va, doncs jo crec que ja us he donat més o menys les quatre claus perquè entengueu per què aquesta obra ha de ser polèmica. Ho era en el seu moment i ho és en dia d'avui.
Mm.
Així que ara sí que sí, anem amb l'argument. Anem a veure què passa amb aquesta tosca.
Som-hi.
Mira, estem a la matinada del 4 de juliol de l'any 1800. Angelotti és un prerepublicà que ha fugit de la presó del castell de Sant'Angelo i necessita refugi. Què passa? Que un amic seu, el pintor Mario Cavaradossi, que és aquest que estem sentint, està treballant en una església privada pintant una Magdalena i accedeix a amagar-lo fins que pugui fugir de Roma. Quan es fa de dia, Mario Cavaradossi rep la visita de la seva amant i la seva musa inspiradora. Però és que és tan, tan musa que fins i tot el rostre de la Magdalena que ell està pintant està inspirat en ella.
Fixa.
Però alerta aquí un punt important. Que què passa? Que aquesta església, com hem dit, és privada. I l'encàrrec de la pintura se suposa que ha d'assemblar-se a la dona que li ha fet l'encàrrec.
Clar.
Aviam, això són detallets que es colen a l'òpera per què? Perquè provenen de l'obra de teatre original de Victorien Sardou, estrenada el 1887, de la qual, evidentment, van tallar un porron de coses perquè l'òpera tingués cabuda. Per què comento aquesta? Perquè serà motiu de celitos tontos de la musa inspiradora.
Ara.
I qui és aquesta musa inspiradora? Doncs Flòria Tosca. Sí, se llama Flòria, no se llama Tosca. ¿Vale? Esclarim aquest punt. Flòria.
Jo pensava que es deia Tosca, eh?
Sí, Flòria. Se llama Flòria. Flòria. No, és important saber-ho.
Vale.
I qui és Flòria Tosca? Doncs és una cantant bastant famosa. I, a més, una dona passional, entregada, intensa, però amb una cara B. I és que la gelosia la tortura amb ella. I, a vegades, aquesta ansietat que té fa que tingui un caràcter bastant explosiu.
Tosca, que sempre és explosiva, però angelical, eh?
Home, per suposat.
Ho té
tot. Ja t'he dit que la cara B és l'explosiva.
Sí, sí, sí.
La cara A és d'una mujer maravillosa,
wow,
a la que amamos. Qüestió, ella té un atac d'aquests, perquè en aquella trobada de bon matí a l'església, Tosca està gelosa per allò que comentaven del quadro, de ai, no se parece a mí, ¿quién es esta señora? Oh, Dios mío, Dios mío. Però no és baraturrio, no. Això ho fa servir per ensenyar-nos la cara B de Tosca, aquesta part més gelosa, i també mostrar-nos com Mario Cavaradossi està enamorat d'ella fins a les tranques. Qüestió, aquest enfrontament ens porta a que ella se n'enteri de que a l'església hi ha un pres amagat.
Ai.
I què succeeix? Que tot allò es veu interromput per la irrupció del mal en persona, el baró Scarpia, el jefe de la policia que us havia comentat abans.
Mm-hmm.
Evidentment, ell està buscant el pres fugat. I, evidentment, ni Cavaradossi ni Tosca confessen res de res.
T'ha emprenyat, eh?
Home, clar, és que és el mal en persona,
clar,
ja t'ho he dit.
Sí, sí.
Què passa? Scarpia no els creu. Té clar que són culpables i no pensa ni molt menys deixar-ho estar. Així que també veiem una cosa molt important, alerta. Mira com aquest mamón fa una mirada libidinosa i escarosa a Tosca. No una mirada de, oi, que xica tan lozana. No, no, no. Guarrindonga. Mal, mal. Què passa? Que després de la missa de les 12 s'emporten a Mario Cavaradossi al castell i l'empresonen per tal d'interrogar-lo. I quan diem interrogar-lo, evidentment ens referim a torturar-lo.
Obvi.
El torturen deixant-lo al límit de les seves forces. I aleshores Tosca, que no pot amb aquella situació, intenta salvar-lo de la mort. Es presenta a les dependències d'Escàrpia, ja que amb ella no li ha passat la mirada aquesta fastigosa d'aquest senyor, i li demana que, sisplau, salvi a Cavaradossi a canvi del seu favor sexual. Perquè què passa? Arribats a aquest punt, l'alliberament públic de Mario ja no és possible, perquè la policia no pensava fer-ho. Així que l'única possibilitat era fingir un afusellament, portar a Cavaradossi al patíbul, disparar-lo amb bales de fogueig i, a continuació, entregar-li un salconduit que hauria firmat Scarpia per fugir de la ciutat. I què passa? Que Scarpia, seduït per aquesta idea de posseir Tosca i fer amb ella tot el que li donés la gana, firma i comença a forçar-la. Però, aleshores...
Senten crits i tots, eh?
Bueno, claro, és que, claro, saps què passa ara?
Sí, tant,
ella està a punt de violar-la, a punt de forçar-la, i aleshores Tosca apunyala Scarpia i el deixa agonitzant fins la mort. Tosca va el mata, el deixa allà assassinat i va corrents a la presó a informar el seu estimat del plan. I què passa? Cavaradossi va directe al paredón. però res no acaba tan bé com ella imaginava. Ai. Les bales no eren de fogueig. Mario Cavaradossi és assassinat a sang freda. I quan la policia està just a punt d'apressar Tosca, ella pren una última decisió, i és no deixar guanyar a l'abús de poder, i es tira de dalt a baix del castell de Sant'Angelo.
Momentàs, eh? On tornem a sentir musicalment aquest Lucha con la Estela.
Espectacular. I així acaba, Joan, tothom mort.
Veus?
Així que la Tosca està feta per fer-te sentir incòmoda. I com diu el meu amic, si us molesta Tosca, quedeu-vos a casa, perquè Tosca molesta, per això s'ha fet.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem el proper dilluns, que
vagi molt
bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb tots vostès que deixem la caravana, us deixem ja amb Ignasi Miranda i el seu Sense Distància. Després, amb la missa des de la Catedral de Barcelona, i a les 8 ja s'hi posa tot l'equip de Camins, amb Rafa Sanahuja al capdavant, per oferir-los això, un nou programa de Camins que segur, com sempre, val la pena. Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. Tornem demà a la tarda a partir de les 3 en punt. Que vagi molt bé. Adéu-siau.